Els que me'n recordo més són les campanes a les esglésies. I a Sant Miquel hi havia, a més de les campanes per cridar o donar les consignes de si hi havia missa, o si era una missa de difunts, o si era una festa d'aniversari, el que fos, era a través de les campanes, hi havia un rellotge i també donava les hores, i els quarts i els mig, les mitges hores. I per això doncs, tenies més o menys una orientació, perquè no tothom tenia rellotge llavors. Després hi havia la sirena del volcano, que també a les 8 del matí trucava per començar la jornada, a les 11 tornava a trucar, i a la tarda una altra vegada pensava que trucava a les 2 i a les 6 de la tarda quan plegava. Però sobretot les que sentíem més era les de les 8 del matí, que és quan havies d'anar a col·legi. I els altres sorolls, els vigilants pel vespre, hi havia un servei nocturn, hi havia serenos i vigilants. I portaven un bastó, amb un ferro a la punta, i anava trucant conforme anava fent la ronda de vigilància. Doncs anava trucant perquè la gent sentís per on anava, o bé per contestar quan el trucaven, perquè trucaven les portes de les cases, estaven, sobretot les que donaven a l'escala de l'habitatge, estaven tancades, a la nit es tancaven. Hi havia que es descuidava la clau, normalment la portaven, però hi havia que se la descuidava, o com que eren molt grosses, perquè eren claus així de grosses, ja no l'agafaven. I quan arribaven, que havien anat al cine o a veure o amb un altre familiar, bé, venien tard i no tenien la clau, fèiem així, donaven 2 o 3 palmades, el vigilant ho sentia, o el sereno, perquè hi havia el vigilant i el sereno. El sereno era aquest que cobria les portes, o el vigilant. El vigilant era el que cobria les portes i el sereno era el que vigilava. Però de vigilar, vigilaven tots dos. I l'altre portava un bastó també, però a més d'un ferro baix, portava una llança a dalt. Una llança. I uns eren funcionaris de l'Ajuntament. No em preguntis quin eren dels dos. Un eren funcionaris de l'Ajuntament, i els altres no. Eren un cos que es formava entre diverses persones i se'ls gratificava cada mes amb la voluntat que podien donar els veïns, no? del seu sector, no per tot Barcelona. Vivien aquí, no sé si vivien 4 o 5 serenos, 4 o 5 vigilants. No puc precisar els que hi havia, perquè jo coneixia els que venien a casa. I hi havia un detallet molt, molt simpàtic, que era quan venien cada mes, qui era el sereno, la voluntat, i doncs li donava 20 cèntims, 30 cèntims, no 20 pessetes, no. I ells portaven una butxaca plena de nissos, no caramels tampoc, nissos, confits, que en dèiem nosaltres, i agafaven i donaven un grapadet de nissos, que entre el que tu li donava i ella et donava, quasi, pobra gent, poca recaptació devien fer. Però mira, quan venia el sereno, el vigilant, tots volíem anar, els nois que estàvem a casa, tots volíem anar a donar, volíem anar a donar-li els 30 cèntims o 50, com a màxim potser algú li donaria una pesseta al mes, perquè sabies que et donaria confits. Era un soroll dels que a la nit el sentíem. Després també hi havia un soroll que jo el noto faltant, perquè com que estic aquí al passeig encara més, el tramvia. El tramvia feia més soroll que no pas el bus. I sobretot quan hi havia aquí la... que aquí fa una mica de revolt i agafava la curva, si anava una miqueta de pressa, sentia com... sortia amb foc i tot de xispes de les rodes quan feia la volta. Sobretot si no hi havia la barrera del tren, barrera. O sigui, si no passava el tren. Aquí, per aquí passava el tren, per aquí davant. Jo tinc feta una foto des d'aquest balcó, que és l'única que existeix, que es veu com, com passa o està aturat. A vegades s'aturava el tren perquè això fa una mica de baixada. I si venia del moll cap aquí i anava molt carregat, quan arribaven aquí, si no havia pogut agafar empenta, no tenia prou força la màquina i se sentia... I vinga, i dalt, que te pego, i el soroll de la màquina, que la posaven al màxim, i a vegades quedava força estona aturat fins que no venia una altra màquina i l'empentava per darrere. Si era de baixada, encara això ho podien solucionar fàcil. Però si era cap aquí, no havia pogut agafar bé l'embranzida o no havien calculat si podria la màquina, perquè eren màquines de maniobra, màquines petites, no eren aquestes locomotores tan grans, eren màquines petites, de maniobra, com deien. I també és un soroll que ja no el sentim més. I sense això, també sempre que passaven els tramvies, el traspassar la via, croc, quan passaven els tramvies normalment. I des d'aquí ja el sentia perfectament. Ja no l'he sentit bé, sortosament. Potser va durar més el tren, perquè hi havia la dificultat és que ja tenien intenció de suprimir aquest pas nivell perquè estava prohibit per llei nacional, no? Per ordenança nacional estava prohibit que hi haguessin passos a nivells dintre de les ciutats o pobles de certa categoria ja. Però aquí era molt difícil perquè havien de trobar una estació, encara que fossin per mercaderia com eren aquesta, però havien de trobar i l'estaven fent aquí per aquí a prop de Cantunis, sí, sota de Montjuïc. I jo vaig anar a parlar amb el director de Madrid, Zaragoza i Alicante, es deia, llavors no es deia Renfe. Em sembla que encara es deia Madrid, Zaragoza i Alicante o Renfe. Era el director general, que es deia Joan Fortuny, es deia. Estava aquí mateix. Vaig anar dues o tres vegades amb la meva condició de regidor que era del districte, allò em donava cert avantatge per poder tenir converses directes. Va ser molt amable i la gent no estava conforme, no s'ho creia. Van fer manifestacions i tot, protestant. La Barceloneta, la via, ens fa la punyeta. Vam fer un eslògan i la propaganda aquesta doncs, la vam estendre el màxim possible amb cartells pels comerços i diverses manifestacions. A Barceloneta el tren em fa la punyeta. I quan van trigar ben bé un any i mig a fer l'estació, però no paraven de fer manifestacions i empipar-me a mi, escolta que no fa res, escolta, he anat a parlar amb el director, però això no es fa en un dia, perquè també hi havia, doncs, vam lograr que de dia es va suspendre durant un o dos, no passaven els trens, ho feien al vespre només, perquè havien de... Hi havia un avituallament que no es podia aturar, que era el petroli. Havien de portar el petroli a refinar-ho aquí a la refineria i havien de passar per força, perquè era una necessitat imprescindible. I ho feien al vespre, així que durant un temps bastant gran, semblava que no ho fos, perquè molestava molt. Van fer això, vam lograr que fessin el trasllat d'aquesta matèria que es fes al vespre. També trobo a faltar la pitjada dels cavalls, els cascos dels cavalls, com que estava empedrat, no estava asfaltat com ara els carrers, estava empedrat, mal empedrat, a més, eren trossos grossos de pedra de Montjuïc i feia un soroll quan passava un carro, no és com ara quan passa un cotxe, feia molt de soroll. Hi havia una època, aquí, pel carrer Ginebra, com que visc a Port, vaig viure el carrer Baluart, que fa quasi cantonada al carrer Ginebra. I per allà els carros feien tota la nit, i potser tot el dia i tota la nit, estaven portant carbó des del moll del carbó, que està a sota de Montjuïc, fins aquí portaven carbó de pedra que havien portat d'Anglaterra, portaven el carbó i el descarregaven allà i llavors en carros, però que feien cua un darrere l'altre, portaven la distància de 5 o 6 metres, un carro de... un seguit de carros. També procuraven fer-ho al vespre. Però tot i amb això, al vespre encara se sentia més, jo vivia al costat del carrer Ginebra, venien carregats amb el carbó de pedra i els portaven a la fàbrica de gas, la Catalana de Gas. I aquest carbó, un cop li treien el gas, es convertien en carbó de coc. I llavors altres carros carregaven amb el carbó de coc i se l'enduien a depositar-lo aquí al moll també. Així que llavors feien com una roda, uns venien i es creuaven i tot. I es feia sovint, molt sovint, hi havien forats amb aquest carrer. Sempre havien d'estar de reparació. I cada forat d'aquest representava quan passava un carro, croc, la roda, croc. I això, pues, també, jo com que ja tinc 95 anys, ho vaig patir. Els que van néixer després ja no, però ja van treure la fàbrica de gas, ara és gas natural, i a més van aturar els carros, ja no es veuen els carros ni els cavalls. Un altre soroll era el piano, el manubri. Hi havia un piano de manubri, sabeu què és un piano de manubri? A Madrid encara en tenen, quan fan per Vena, Vena de Sant Isidro.
Els que fan així, sona, sí. És una piano.
Sí, toquen així. Sí. Bueno, però tocaven tots, sarsueles i tota classe de balls. I això era molt divertit, sobretot per la canalla, quan venia el piano del Madroño, que li dèiem el Madroño, encarregat d'aquest treball, li dèiem Madroño, no sé com es deia, però era per nosaltres el piano del Madroño, i quedaven dos sempre, un saludava l'altre, tiraven ells, no portaven un cavall, ni una burra, ni res, no. Ho portaven tirant ells del carro. I anaven carrer per carrer tocant. I tota la canalla sortíem a ballar al mig del carrer i no tant canalla. Després, quan feien per la festa major, inclús es feien balls quan eren carrers que no tenien mitjans econòmics, es feien balls a base del manubrio. I com a màxim, un que tocava el jazz i el manubrio, i feien ball. El manubrio va arribar a fer el so del timbal i tot, però a més per donar més sensació de que era una orquestra, doncs es posava amb el bombo, un jazz,